Moltes vegades sentim a parlar d'estafes, però què passa quan són estafes d'aquelles que toquen directament al cor? Tenen més possibilitats de tirar endavant i de que les víctimes en puguin pagar dobles conseqüències? Avui volem parlar de les estafes que s'han vist últimament aquí a casa nostra i que molts de nosaltres hi podríem caure de quatre grapes, perquè si una cosa demostra en aquest tipus d'estafes és que no tenen edat. O sí. Ara en volem parlar amb la Marina Domènech, que és la responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa. Què tal, Marina? Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Havíem sentit a parlar de l'estafador de l'amor, que era aquell noi que encandilava a senyores grans fins que li buidava el compte, però tot això ha anat evolucionant, no? Ara les estafes de l'amor van més enllà i amb mètodes molt més sofisticats.
Doncs sí, Joel. Ha anat evolucionant perquè, evidentment, doncs ara tenim el telèfon, el WhatsApp, tenim diferents mitjans que se'ns posen en contacte i creen ja el dubte de si estem parlant amb una persona que coneixem, si no la coneixem, si realment aquesta persona ens vol estimar o vol tenir una relació amb nosaltres.
El perfil de la persona que hi pica és molt heterogeni, no?
Sí, no ens podem centrar. A vegades ens podríem atrevir que pot ser a partir de 40 o 45 anys, però bé, jo crec que es dona més aviat el fet de que sigui una persona que tingui una mancança emocional i que tingui ganes de que l'estimin i que tingui ganes doncs, de tenir algú que l'escolti.
Entenem que en aquest cas els estafadors tenen una certa habilitat, no? per convèncer, perquè ara ho explicarem, però tot es fa a distància, no hi ha mai una trobada, etcètera, física. I que aleshores cal tenir també un discurs i tenir-ho bastant pensat, és a dir, que segurament aquests estafadors estafen a diverses persones.
Sí, és molt possible que aquesta mateixa conversa que tenen amb una víctima doncs la tinguin amb altres persones. Sí, evidentment, i és fàcil parlar per WhatsApp i mantenir una conversa i fins i tot doncs a animar que una persona que porta molt de temps doncs, sense tenir cap tipus de relació amb una altra, doncs s'il·lusioni. I quan entra la il·lusió, doncs és com si ens quedem cegats i ens ho creiem tot.
Ja ho diuen, no? Que l'amor és sec.
L'amor és sec, és veritat. Anem a recompondre una mica la història perquè els oients es facin una idea del que estem parlant, perquè molt segurament s'imaginen la típica estafa de l'amor, però com dèiem al principi, la cosa va molt més enllà i és molt més sofisticat. Anem a reproduir com és aquesta història que ha portat ja les denúncies aquest mateix estiu al cos dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa. Tot comença, Marina, a partir d'un missatge de WhatsApp.
Doncs sí, un missatge de WhatsApp que pot rebre una persona, en tinc en ment una concretament, en la que li manifesta doncs, que és una persona que viu en un altre país, que concretament és soldat i que doncs està lluitant per salvar diguem, un país i que necessita algú a qui estimar. Tot comença amb un missatge, doncs, bueno, pues una miqueta una presentació, no? De dir jo soc un soldat, pot ser masculí o femení, eh? Que quedi clar.
Que també hi ha dones, eh?
Sí, també hi ha dones soldats, doncs estic lluitant per salvar un país i bueno, pues m'he posat en contacte amb algú perquè tinc ganes de mantenir una relació.
És a dir, és un soldat desesperat, faltat d'amor, diguem, un o una soldat faltat d'amor, que està en una situació desesperada, no?
Exacte. L'altra persona, la víctima en aquest cas, doncs, bueno, suposo que la perplexitat del que li diu l'altra persona doncs li crea una curiositat i es tira una mica del fil. Immediatament, doncs, aquesta persona li envia una fotografia. Què passa? Que quan nosaltres rebem una fotografia sembla que ja li donem una mica de veracitat al que ens estan dient, no? Perquè, clar, que hi ha fotografies d'algú. Aleshores, doncs, bé, doncs la víctima en aquest cas, ostres, doncs ja té una presentació oficial i una fotografia.
A partir d'aquí li dona credibilitat mínimament a la història i entenc que comencen a tenir converses, no? Perquè estem parlant de WhatsApp, és a dir, comencen a parlar i establir una relació, ho poso entre cometes.
Exacte, o sigui, primer hi ha la presentació, la fotografia, i a posterior doncs, hi ha una sèrie de preguntes. Una sèrie de preguntes en la que doncs, des d'on vius, amb qui vius, i a l'hora, a la mateixa hora doncs, que pregunta, doncs, dona la informació, en aquest cas doncs, a l'estafador, doncs, dona també les mateixes dades. Doncs jo tinc 30 anys, el meu estat civil és aquest, el que busco és això... Bueno, és una miqueta... una parella a mida depenent de lo que va escoltant de la víctima.
Sí. I aquí no només hi ha missatges i intercanvi de fotografies, sinó que també fins i tot arriben a parlar per telèfon.
Sí,
no?
sí, quan ja hi ha la confiança suficient, doncs apareixen fins i tot altres números de telèfon, val? I la persona, la víctima en aquest cas, doncs pot rebre una trucada en la qual doncs li parla, li explica, doncs és una manera més doncs de que la víctima agafi confiança i vegi que això és cert.
Arriba un moment en el, fins aquí, escolta, no?
Sí,
escolta,
sí.
Si es comença una història d'amor que funciona, cap problema. Però clar, aquí hi ha un però, que és que això evidentment és intencionat i que aquí darrere hi ha una estafa. On comença, és a dir, s'acaba una mica aquesta presentació i relació i comença ja una estafa que acabarà doncs, fent perdre molts diners a la víctima.
Val. Doncs quan la víctima en aquest cas doncs, ja s'ha relaxat, ja té... dintre de la seva normalitat ja té les converses, ja té doncs, aquest vincle emocional, hi ha un vincle emocional, o sigui, ja hi ha unes ganes de parlar cada dia, hi ha una necessitat, hi ha una dependència, fins i tot ens podríem atrevir a dir.
O sigui, és com un enamorament.
És com un enamorament virtual, sí? Aleshores, doncs, clar, això fa que la persona es relaxi, que vegi les coses, el que hem començat a dir al principi. O sigui, jo em relaxo perquè això, per mi, és real. Doncs aleshores doncs, venen els primers problemes. Els primers problemes quins són? Doncs bueno, la persona que està a l'estranger es troba amb un incident. Normalment doncs, ve donat a que disposa d'uns diners i aquests diners els ha d'enviar a algun lloc perquè la cosa s'està posant lletja o perquè vol anar a visitar la víctima. Els motius poden ser els que, bueno, els que us podeu imaginar. Aleshores, quin és el segon pas? Dir-li, val, jo tinc aquests diners... Si tu em fas el favor de recollir-los, doncs, ostres, doncs a mi m'ajudaràs i així jo només quan vingui a veure't, doncs no hauré de portar res amb mi. En aquest cas, per exemple, que estem posant, doncs, com que estic lluitant per un país, soc soldat, doncs em va millor enviar els diners perquè la cosa s'està posant lletja, sí? Aleshores, la persona que fa, ostres, una altra vegada es queda parada, però hi ha la coletilla que li diu si tu em fas aquest favor, doncs el 15% d'aquests diners, que normalment li diu la quantitat de diners que és, doncs serà per tu.
El que passa és que si partim d'una relació amorosa sana, no? Tu fas aquest favor a la teva parella virtual, o digue-li com vulguis, no? No fa una mica de pudoreta si et diu que et quedaràs una part dels seus diners per fer-li el favor?
Bé, en el moment en el que estem vivint, o sigui, en el moment en el que estem visquent, jo crec que això és més aviat perquè la persona agafi confiança i digui, ostres, donarà part dels seus diners...
Encara que li digui, no me'ls quedaré...
Perquè jo l'importo.
Yeah. Exacte.
Perquè
no?
Jo l'importo. O sigui, no és com m'estàs fent un favor i jo et dono uns diners, sinó mira si t'estimo, mira si confio en tu, que una part d'aquests diners meus seran per tu. O sigui, jo crec que també entra, Joel, dintre d'aquesta relació,
Bueno,
lo mío es tuyo, sí?
Que a més partim d'un hàndicap que és el regal, no? Que habitualment un desconfia quan a la primera de canvi el primer que se't demana són diners. Però clar, aquí gira la història, d'entrada. Després veureu que girarà, evidentment. Però d'entrada el que està fent és fent-li com un regal. Sisplau, fes-me un favor, et dono diners, confio en tu i a més encara te'n pots quedar una part. D'entrada només ha de fer això. Per tant, entenc que aquí aquest fet que sigui un regal i no una demanda dona més confiança a la persona, no?
Sí, jo crec que la base està aquí, eh? La base està en que realment la víctima confia plenament, perquè clar, si tu no confies, tu no envies diners.
Clar.
Si tu no confies, tu no parles amb una persona de les teves intimitats, de les teves coses. O sigui, jo crec que la clau està en realment tenir la confiança plena de la víctima.
Bé, jugar també amb el concepte de l'enamorament que comentàvem, no? Si tu estàs enamorat o enamorada, doncs bé, és fàcil que puguis caure en determinades situacions, i més quan és una situació desesperada com la que sembla que viu aquesta persona, no?
Correcte.
Què passa a partir d'aquí? És a dir, li diu que li ha d'enviar aquests diners, que fins i tot li donarà una part. A partir d'aquí entren més persones en escena o no?
Sí, la víctima en principi ho accepta. Primer, doncs, evidentment, li sobta, però un cop ho ha normalitzat i ho ha acceptat, la persona estafadora li diu, val, doncs apareixerà, en aquest cas, et trucarà una persona que pot ser, doncs, depenent de l'estafa, val? En aquest cas, doncs, bueno, doncs serà el responsable amb agafar aquestes maletes i traslladar-les al teu país, es posarà en contacte amb tu. És una persona de la meva total confiança, sisplau, confia en ell, val? Perquè si confies en mi, confia en ell, perquè és qui portarà aquests diners d'on estic jo a on estàs tu. Llavors aquí és el primer que diu, bueno, ara ja no només està aquesta persona que estafa, sinó que hi ha una segona persona...
Hi ha un còmplice,
que,
no, aquí?
Exacte, que entra en joc, un còmplice, com tu dius, sí.
La víctima accepta, d'acord, perquè confia en l'estafador o estafadora, i aleshores aquest còmplice es posa en contacte teòricament per anar-lo informant de com van les coses, però aquí entrem en la primera de les estafes ja directament, és a dir, hi ha una demanda de diners.
Correcte. La primera és, a veure, soc fulanito de tal, li diu el nom, s'identifica, tenim un altre número de telèfon, li dona tantes dades com us podeu imaginar, i li diu, aquí hi ha uns diners que m'ha comentat la persona estafadora, doncs que els he d'enviar a aquest domicili, el domicili aquest és correcte, i li diu el domicili de la víctima, en aquest cas, però tinc un problema, i el problema és que, evidentment, doncs, per treure aquests diners necessito, doncs mira, en el cas que tinc aquí, doncs serien uns 2.000 euros aproximadament per fer el traspàs i que aquests diners, doncs, puguin arribar al domicili.
I la persona paga.
La persona paga, evidentment. És el primer pagament, no té cap dubte. Bueno, escolta, doncs si estem parlant de, posem 400.000 dòlars, posem el cas, i aquesta persona, doncs, li demana, doncs, 2.000 euros, doncs, bueno, doncs diu, bueno, doncs ja ho pago, sí.
2.000 euros, perdona, que s'ingressen a una compte que ves a saber on és, no?
Sí, Joel, en principi el primer pagament es fa a una compte de l'estranger, val? La persona en qüestió va al banc, realitza el pagament i espera.
Tot el tipus de transferències que es demanen amb aquest tipus d'estafes, Marina, entenc que deuen ser mitjans de pagament no reemborsables després, és a dir, i poc rastrejables.
Sí,
no?
Exacte. En aquest cas, per exemple, aquesta persona que tinc, bueno, amb la que ens basem avui, aquesta persona va fer des de Bizum, que no hi ha registre, fins a transferències bancàries a l'estranger, sí, i després, doncs, cupons de pagament que es realitzen també sense cap mena de registre de la persona que les fa ni que les cobra.
Molt bé. Ja ha picat per primera vegada, ja ha fet l'ingrés d'aquests 2.000 euros. Si ens intentem posar a la pell de la persona que paga, evidentment això va acompanyat d'un neguit brutal, perquè és clar, està segurament que una part d'aquesta persona li està dient que potser les coses no són tan clares com l'altra li pinta, però vaja, en qualsevol cas ja hi està enxarxat. I a partir d'aquí què passa? Continuen les demandes de diners?
Sí, a veure, la qüestió és, com tu dius, Joel, la persona està com una mica enamorada, no?
O sigui, clar, clar.
Sí, sí, totalment.
Ha implicat, no, això no es fa.
Clar, ha implicat els seus sentiments. O sigui, estan en joc els seus sentiments allà al mig, que vulguis que no ens fan veure les coses de manera coherent. Per tant, per un costat tenim a la persona que li està reclamant els diners, que aquesta, nosaltres hem posat el primer exemple d'una primera demanda de diners, però a posterior en poden haver-hi 2, 3, 4, 10, 15 més, depenent de la víctima, del topall de la víctima, de que la víctima se n'adoni que realment l'estan estafant. Aleshores, què passa? Doncs que paral·lelament tenim a la persona que ha iniciat tota l'estafa, que és la parella virtual, diguem, que va alimentant una mica aquest sentiment.
Clar, clar.
Es va posant en contacte cada dia amb la víctima, li va dient que té moltes ganes de veure'l, de conèixer'l, que moltes gràcies per totes les coses que està fent.
Clar. Una pregunta, Marina. Aquí també hi ha un cert aïllament de la víctima? És a dir, la persona que es fa passar per qui estima aquest senyor o aquesta senyora també juga a aïllar-lo perquè no pugui explicar-ho a terceres persones que li obrin els ulls?
No es dona el cas, o sigui, nosaltres coincideix, quan agafem les denúncies, que no és un tema que les persones facin públic de seguida. Si, per exemple, es dona el cas que és una persona doncs, que està separada, viuda, que està sol, va, posem una franja horària, d'edat entre 50 i 70, 80, 40 també pot ser, té fills, doncs no aniran a explicar-li que han conegut per internet o per WhatsApp o que tenen una relació virtual, no ho expliquen.
Clar.
No ho expliquen, no és algo que dius, oh, pues mira, estic parlant amb una persona. No, ho expliquen quan ja veuen que alguna cosa no funciona.
Bé, també aquí entenc ja l'habilitat i el que dèiem, no, dels estafadors d'anar a trobar la persona. Suposo que quan veuen que pel que sigui no encaixa amb el perfil que necessiten, retiren abans de posar-s'hi, no? I aleshores quan sí que veuen que algú, bueno, segueix el joc i entra i bé, que la víctima evidentment no ho veu com un joc, ho veu com la vida i una persona amb qui potser doncs, es pot enamorar. Clar, a partir d'aquí van estirant també fins al límit que permeti la víctima. Aquí sí. L'estafa pot ser més gran més petita en funció del que la víctima vagi donant, perquè això es pot no acabar, no?
Correcte.
És a dir, pot haver-hi excuses de tot tipus perquè no arribin aquests famosos diners.
Sí, sí, no, de la mateixa manera que tu pots rebre un missatge en el qual doncs, et poden enviar doncs, el que hem començat a dir, val? Al principi de la conversa, tu t'enviaran un missatge i o bloquejaràs el telèfon o no contestaràs, clar. Aleshores ja no donaràs peu, val? O sigui que pensa que aquesta denúncia igual s'ha portat a terme després de 50 intents amb 50 números de telèfon més. Aleshores, el que tu dius s'acaba quan la víctima posa fre. Perquè, clar, si són dos pagaments i la víctima diu, ostres, això ja fa pudor, doncs, evidentment, doncs, es queda aquí.
I a partir d'aquí, quan la pròpia víctima diu ja n'hi ha prou, m'imagino que ho trasllada a la persona de la qual n'està enamorat i li manifesta el seu malestar. A partir d'aquí es talla qualsevol tipus de relació, qualsevol tipus de conversa, o encara l'intenten
seduir? No, encara s'intenten. No, confia en mi de veritat. És que, clar, és que jo estic tinguent molts problemes aquí. És que realment la cosa està molt lletja. No, aquesta persona que jo t'he enviat, la persona que s'està posant en contacte amb tu, és de la meva total confiança. Val? No hi ha cap mena de problema. El que m'interessa a mi és veure't, és estar amb tu, és abraçar-te. Saps? O sigui, és el joc aquest entre el que vull realment, que són els teus diners, i el que t'ofereixo, que no et donaré mai, que són els sentiments que hi ha entre nosaltres.
Perquè, clar, llavors, quan li manifesta això, ja el negoci comença a trontollar, per tant, a partir d'aquí que vagi a la policia a denunciar-ho, hi ha un pas molt petit, no?
Correcte, sí, sí. En el moment en el que la persona, home o dona, ja es bloqueja i diu, no, és que això no pot ser, doncs ja és quan fa, i moltes vegades es diu, escolta, si no hi ha alguna altra sortida, aniré a la policia. O sigui, que ho diuen, eh? Uh-huh. No, jo aniré a la policia si això no se soluciona d'una manera o d'una altra. I això no és una cosa que pugui passar en un mes, això es pot allargar amb el temps.
Clar.
O sigui, una relació d'aquestes pot començar aquest any i pot durar mesos i mesos.
I acuta la policia quan ja la relació s'ha acabat?
Sí.
O durant?
Normalment, quan ja veu que li han pres el pèl.
Uh-huh.
Clar, s'ha enganyat, s'ha estafat.
I com hi acut aquesta persona a la policia? Perquè, clar, m'imagino que a tothom li fa vergonya, no?, reconèixer que ha estat víctima d'una estafa, sigui del tipus que sigui, però especialment d'aquest tipus, quan hi ha sentiments pel mig.
És possible, de fet, crec i considero que hi ha persones que fins i tot no han arribat
a denunciar. Mira, jo anava a dir, segurament hi ha més casos dels que acaben arribant en denúncia, perquè passen tots els àmbits, i en un com aquest, que com tu dius, Joel, és tan delicat,
clar.
Perquè quan un després se n'adona i obre els ulls, és com quan et cau la vena, aleshores te n'adones des de fora el que el guard des de fora pot dir, home, però això és molt increïble, aquí pica i tal, bueno, doncs passa,
pica.
I després quan un se n'adona, clar, hi ha un punt de dir, ostres, com he pogut ser víctima d'això, no?
Segurament molts dels nostres oients ara fan memòria, i aquells que utilitzen, per exemple, Facebook i tenen el Messenger, quantes vegades no heu rebut missatges de persones que no coneixeu, que intenten contactar amb vosaltres i que, a més, ja ho fan d'una manera molt intencionada, és a dir, noies que presenten postures molt sensuals, nois extremadament guapos que pretenen interactuar d'alguna manera, sobretot gent estrangera que amb qui tu no has tingut mai una relació de cap tipus, però en canvi simulen conèixer't, no? Quan passen aquest tipus de coses, És quan hem de deduir que podem estar davant d'un possible cas de...
Sí, jo crec que en som més conscients davant d'aquest cas que has posat. Som més conscients perquè ja directament és una xarxa social, ja veiem el perfil, el tipus de fotografies, ja veiem que tampoc és massa habitual, bueno, massa normal, podríem considerar que no és massa normal que es posin en contacte amb nosaltres per demanar-nos segons què. Aleshores, aquí som més conscients. El cas del WhatsApp és com més privat, és més
sí,
meu,
És el telèfon.
És el meu WhatsApp,
és el meu número de telèfon
i m'estan dient pel nom en algunes ocasions.
I com el poden haver aconseguit? A partir de la informació que nosaltres deixem a la xarxa?
Les nostres dades estan a tot arreu, Joel.
Cert.
És que les nostres dades estan a tot arreu, ens arriba publicitat de tot arreu. Aleshores, clar, és fàcil.
Algú pot pensar, bé, això li pot passar a una persona d'una determinada edat que, bé, de cop i volta li apareix algú molt més jove interessat en ell o en ella, però també tenim algun cas de gent bastant més jove, no, Marina?
Sí. A veure, tant persones grans que jo m'atreviria a dir, que les persones grans poder, doncs, porten més temps sense enamorar-se i reaccionen així com més...
És una sacsejada,
sí,
no?
Sí, és una sacsejada emocional important i la gent jove, doncs, a vegades, doncs, per aquesta impulsivitat, doncs, també. En aquest cas, no sé, jo m'atreviria a dir que dels casos que hem trobat, jo em vaig a una persona concretament, sí que la diferència està en que una persona gran li dius, no, és que això és una estafa, i es tanca dient, no, que aquesta persona és això. Val? No, que l'han enganyat. No, que és el representant de l'empresa tal, aquest senyor que s'ha posat en contacte amb mi i és, sí, o és, bueno, el que sigui, No vull posar tampoc casos per no fer-hi... Aleshores, sí que les persones grans els hi costa més adonar-se'n de que han set enganyats. Val? Costa més perquè dius, ostres, m'han enganyat, suposo que perquè li posen més tota...
Bueno, i perquè antigament la paraula tenia un preu, ara no.
Exacte.
Clar, és que la societat ha canviat molt i ara, malauradament, és veritat que les generacions més joves ja saben que vivim en un món en què, al contrari, a vegades ja desconfies d'entrada, no? Perquè, perquè contínuament veus això i sents casos. Però si tirem temps enrere, les coses, abans, escolta, hi havia pactes que es feien verbals i es mantenien. Avui en dia ningú te l'acceptarà perquè ningú se n'en refia, no? Esclar, generacionalment es juga amb que un confia més amb la persona que té davant i amb les paraules que li diu, perquè abans es podia confiar més cara en aquest sentit. No?
I en el cas que tu comentes, Joel, de les persones més joves, ens podem trobar que són... confien d'una altra manera, o sigui, és com si ho sabem més tot, no? Podem dir, per exemple, doncs, persones poden ser de 25, 30, 35 anys, doncs que se'ls arriba un missatge i a vegades...
També per WhatsApp, Marina?
Sí.
Estem parlant del mateix mètode.
Sí, ara, per exemple, el mateix mètode.
WhatsApp. Vigileu els WhatsApps.
El WhatsApp. Ens arriba un missatge que jo no sé, no sé vosaltres, però a mi m'han arribat, concretament.
Sí, a mi també.
Bueno, poden entrar de moltes maneres... Hola, què tal, com estàs? Vale, que és com molt genèric. Hola, què tal, com estàs? I et surt un número i potser han canviat de número de telèfon i en tenim que no els tenim identificats. O potser vosaltres doncs, sou una mica despistats i no els entreu. O senzillament perquè sí. Jo, concretament, no contesto. Val? Però això és algo molt personal. Sí? Però si contestes, ja dones peu. Val? Què passa? Doncs que ens trobem moltes vegades que si ens diuen ens entra un missatge, ens obren, com es diu ara, ens obren per WhatsApp, i ens diuen, sí, et truco des de l'estranger, sóc una persona que ja saps que t'estimo molt i tinc ganes de tal cosa, vale? O de parlar amb tu, o m'han recordat de tu, o m'ha passat una cosa i he pensat en tu. Ja sí, per acabar-ho d'arrodonir, ens diuen el nostre nom, buah, ens quedem com amb alerta, no? Ostres, si han dit el meu nom és que el conec, clar. Llavors, clar, relacionar el nostre nom amb el nostre telèfon, com hem dit abans, és molt senzill,
Sí.
Val? Perquè nosaltres podem tenir un número de telèfon i un nom i no conèixer el de res. Què passa? Doncs això persones joves, també. Doncs, ostres, si m'ha arribat un WhatsApp que jo no tinc identificat, però me parla pel meu nom i m'està dient que està, no sé on, a Galícia, a Mèxic, és igual, Bueno, doncs contesto. Ah, doncs la persona estafadora té l'habilitat suficient per estirar informació amb petites frases, petites preguntes, que la víctima en aquest cas contesta o arriba a la conclusió de que la persona que l'està escrivint des de Mèxic doncs és un amic que hi té, que viatja molt i que no sé què, i ja li posa, ets en Pepito.
I l'altre diu, sí.
I la dic, no? Molt bé, ostres, ets un crac, eh? I
aquí... És a dir, aquí hi ha suplantació d'identitat, bueno, per aquí... entendre'ns. És a dir, l'estafador o estafadora que hi ha darrere, sense saber-ho, és a dir, sense informació, provoca que la víctima li doni informació d'algú que coneix i es fa passar per aquest algú.
Sí, l'estafador en aquest cas el que té és l'habilitat suficient com per fer que parli la víctima i mitjançant tota la informació que la víctima li dona ja té un material valuós per iniciar una conversa, per iniciar doncs, el que ell vol, que al cap i a la fi el que vol que és, el mateix que l'altre que hem comentat, eh? El que vol és diners, estafar d'una manera o d'una altra.
Hi ha un estudi previ, no?, de la víctima, m'imagino?
Pot haver-hi o no pot haver-hi. O sigui, clar.
Perquè, clar, algú que digui, jo què sé, ens vam conèixer als Andes, no? Has d'haver vist fotografies d'aquella persona víctima als Andes, no?
O no, hi ha persones que els agrada xerrar molt.
Sí, saps? Sí.
I la informació la donem nosaltres. Clar, o sigui, si tu estàs parlant amb una persona que no coneixes de res i ets tan confiat que comences a dir, ah, sí, ets fulanito, sí, el viatge, o ja tornes a estar allà. O,
hi ha ostres... moltes maneres de no donar informació. Sembla que, a veure, algú li deu haver passat, segurament, a més d'un dels que ens està escoltant, que t'atures al carrer un moment, et trobes algú que et pari i en aquell moment no saps com es diu.
Correcte.
Això és una cosa, o que no recordes de què el coneixes.
Això passa sovint als que som dolents per...
Clar, això li ha passat a tothom.
Per recordar cares, això passa moltes vegades.
Què fas en aquell moment?
Correcte.
Utilitza les frases fetes tòpiques sense entrar en detalls per intentar, perquè et sap greu, perquè la persona aparentment t'està coneixent i tu penses, ara no recito. I què tal, com aneu en general? Tal, i l'altre, bé, perquè tal i qual. A vegades t'acabes situant, però si no, hi ha maneres de no, sense saber qui és l'altre, anar fent preguntes, no? Entenc que això és el contrari, fan el mateix.
És que és exactament el mateix. I tu pots mantenir una conversa,
sí.
Fins i tot preguntant i estirant una miqueta, val, amb aquesta mateixa situació que has dit, pots arribar a la conclusió, sí? Doncs és exactament el mateix. Val? Aleshores, doncs clar, si la víctima en aquest cas té ganes de xerrar, té ganes de donar informació, doncs ja està, ja ho tenim, ja tenim un vincle.
I a partir d'aquí passa el que hem comentat abans, no? És a dir, s'estableix una relació, podem dir, més o menys íntima, i l'estafa també sempre va a la recerca de diners o entrem en xantatges i altres coses?
En aquest cas, hi pot haver-hi de tot, eh? En aquest cas, el que tenim és... La víctima va arribar a la conclusió de que la persona amb la que estava parlant era un amic que viatja molt, sí, que feia molts anys que no es veien. Saps? Perquè, clar, sempre vas a pensar en algú que fa anys que no veus, per això no tens el seu número de telèfon. Sí? I bueno, doncs, tires de la teva memòria per veure aviam quina persona pot ser. Okay? Per això aquí són més persones ja més joves, no? que dius, ostres, doncs, busquen i rebusquen a veure aviam quin pot estar parlant amb un món que tenim, que doncs, ens relacionem molt i tenim doncs, molts de contactes. Val, un cop ja m'he establert que estem parlant amb aquest amic que fa tants anys que no veiem i que ara resulta que ens ha dit que està, posem-hi, a Mèxic, per dir algun lloc, doncs, què surt? Doncs surt després de 2-3 converses, ostres, saps què m'ha passat? Doncs mira, tinc un problema, vull tornar, he tingut un problema amb les maletes, tinc les maletes aquí, no sé què. Es pot inventar qualsevol història, val? Clar. La víctima, en teoria, està parlant amb aquell amic,
clar.
Sí? Que si ha vingut a la seva memòria és perquè és algú important per ell. Sí? Aleshores, bueno, doncs tinc aquestes maletes, tornem amb unes maletes.
Vinga, amb les maletes, mafieu-vos.
Tornem. O sigui, vigileu amb les maletes. Doncs, i les vull portar aquí, vull tornar, i sisplau, ajuda'm, però sí, ja t'ajudarem el que faci falta. Tornem a lo mateix. Clar. Estem exactament allà on estàvem.
Fes-me un bízum, pagues uns diners que ja no veuràs mai més i suposo que es va estirant el fil, no?
Fins que la víctima
diu prou ja.
Sí.
I entrem en una mena de cercle viciós del qual és difícil sortir-ne. Quines possibilitats hi ha que aquestes denúncies puguin prosperar?
Prosperar les denúncies, evidentment, es poden posar, però arribar amb aquestes persones és difícil, és molt complicat.
És impossible?
Impossible no és una paraula que m'agradi gaire, però és complicat, perquè clar, tenim números de compte virtuals, tenim telèfons que no hi ha cap mena de registre, clar. I tenim targetes de pagament doncs, que no ens demanen cap tipus de dada ni quan anem a recollir els diners, ni absolutament.
Per tant, tot i que de vegades puguem tenir la sensació de que estem més controlats del que ens pensem, des d'un punt de vista bancari, etcètera, encara hi ha... Com un cert abisme pel qual es poden colar moltíssimes transaccions i moltíssimes accions que poden ser delictives, no? Perquè, per exemple, sembla que tant que ens rastregen, no? Que diuen no pots ingressar no sé quants diners o no pots treure no sé quants diners, però en canvi tu pots fer una transferència, allò que diuen en l'Ether, i allà es queda, no? I desapareixer.
Correcte.
És com un forat negre, això.
D'aquí de la importància que siguem conscients i tinguem sentit comú,
clar,
del que fem. Perquè al cap i a la fi, tot això, si us hi fixeu, són... Si perdem, és perquè nosaltres fem un acte, que és fer un Bizum, fer una transferència o anar a comprar targetes. Sí? Aleshores, doncs que siguem conscients. Jo... És molt pesat perquè jo sempre dic desconfiar. Ara ja no m'agrada dir desconfiar perquè sembla que sigui... Sempre estic dient que desconfiem. Però estiguem una miqueta al cas de les nostres accions. Sí? O sigui, si una persona ens parla i volem parlar-hi, doncs fantàstic, parlem. Si volem tenir una relació virtual, ostres, només faltaria. Però els nostres diners, siguem curosos. Ah, que un Bizum, ostres, un Bizum per què? Sí? Una transferència, i quan estem parlant de, bueno, és igual, encara que fossin 50 euros, però clar, és que ja, quan veus que és un Bizum de 50 euros, una transferència de 2.000 euros, ostres, siguem una miqueta conscients i tinguem sentit comú. Per cap i a la fi ho estem fent nosaltres.
Sí, sí, certament.
Sí? No ens estan posant un ganivet al coll.
I sí, tant. Sí. Marina Domènech, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa. Gràcies per acompanyar-nos. T'emplacem un altre dia perquè tenim més estafes d'aquest tipus que cal tenir molt en compte perquè tots, en certa manera, en podem ser víctimes. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.